Bé, bona tarda. Bona tarda. Començarem amb aquesta primera sessió del col·loqui i em toca a mi començar dient-vos algunes paraules, sobretot compartir el plaer que, com a director de la càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili, és ser aquí una altra vegada, iniciant un col·loqui internacional més, que ja portem uns quants anys, i una vegada més les sinergies entre diverses institucions ens porten aquí i em fan possible reunir alguns dels més destacats especialistes sobre qüestions vinculades al tractament de la memòria, la història i les diverses aproximacions a les polítiques públiques. Penso un altre cop, i ho dic gairebé cada any, però és realment el que sento, que podem estar ben contents i ben satisfets de reunir-nos un altre cop. A la nostra època el passat és omnipresent. No estic descobrint res de nou. És omnipresent a través de la memòria. És un passat que ha esdevingut en ocasions un recurs aplicable a una diversitat o en una diversitat d'usos i abusos. De fet, com va escriure Tony Judt, vivim en un món ple de memòria en el qual la història té problemes per fer-se un lloc. En aquest marc s'ha imposat en molts casos la comercialització, la superficialitat i la banalització. Sembla donar-se així una certa paradoxa. Davant d'una creixent demanda social de referències del passat, la història com a disciplina corre el risc de perdre presència pública. En aquest marc, també, l'apel·lació al passat des de les diverses tendències i projectes polítics és un dels elements centrals que han caracteritzat l'auge dels diversos règims i projectes populistes i de les dretes radicals actuals, des de Catalunya, Espanya, Europa i el món, de Vox a Milei, per ser contemporanis. En aquest marc, les preguntes sobre el paper de les polítiques públiques, sobre la memòria i sobre la relació entre la història i la memòria en aquestes polítiques públiques, és a dir, les preguntes que analitzarem al llarg d'avui, demà, i que també seran centrals d'una altra manera dissabte per Bou, articulen aquest col·loqui. Tindrem la sort de comptar amb algunes de les persones que més i millor han estudiat aquestes qüestions i tindrem la sort també de fer-ho prenent com a objectes d'anàlisi diversos escenaris i diversos temes també. En aquest marc, i abans de finalitzar, perquè no vull allargar-me, vull destacar que aquest col·loqui mateix no hauria estat possible sense el treball conjunt entre les diverses institucions que som aquí. La base d'aquesta trobada, d'aquest encontre, es troba en una llarga col·laboració amb el Museu Memorial de l'Exili. Aquesta col·laboració amb el MUME, i vull recordar-ho un altre cop, ha donat molts fruits al llarg dels anys, entre els quals estem especialment orgullosos del Premi Internacional Walter Benjamin, del qual avui, a la segona part de la sessió, coneixerem el guardonat. A la llarga i fecunda relació entre la nostra càtedra i el MUME s'ha afegit, en els últims anys, la fonamental també col·laboració del Memorial Democràtic. Sense la seva aportació en l'organització d'aquest col·loqui i de molts altres col·loquis que el precedeixen, simplement no podríem haver-ho fet. I tampoc tindria, ni hagués tingut en altres anys, la qualitat i l'ambició que han tingut. En aquest sentit, vull agrair sincerament a en Jordi Font, el seu director, per la seva implicació i la de tot l'equip del Memorial. També, una altra vegada, vull donar les gràcies a l'EUROM i aquesta vegada també al CCCB, que ens acollirà demà a Barcelona. Vull agrair de nou a totes aquestes institucions la confiança dipositada en la càtedra i la Universitat de Girona perquè puguem tirar endavant un altre cop aquest col·loqui. A més, també, i amb això acabo, és una enorme alegria anunciar que a partir de l'any vinent la càtedra tornarà a tenir entre els seus patrons l'Ajuntament de Portbou, la qual cosa no només ens torna feliçment als orígens de la càtedra quan vam començar a pensar-la amb Jörg Zimmer, el primer director, el director fundador d'aquesta càtedra, ens torna, per tant, als orígens, a la raó de ser de la nostra activitat com a càtedra, en part. I també ens permetrà pensar en noves activitats internacionals, aquesta vegada, ara sí, molt més arrelades al poble on Walter Benjamin va morir fa 23 anys. Gràcies. Passo la paraula al director del Memorial Democràtic, Jordi Font.
Bé, moltes gràcies, Matxi. Com ha dit en Matxi, jo parlaré en nom del Memorial Democràtic, que som un dels organismes o institucions coorganitzadores d'aquest col·loqui internacional Walter Benjamin 2023. Potser en repetirem algunes coses que ha dit abans el meu company, en Matxi, però també per nosaltres és un plaer obrir de nou aquest col·loqui internacional, que s'inspira en el llegat intel·lectual i l'experiència vital de Walter Benjamin. I aquesta és, en realitat, ja la 15a edició d'aquesta trobada anual. Abans ho estava pensant, i des del 2009, doncs ja són 15 anys que portem seguits organitzant aquest col·loqui. Recordo encara la primera conferència que va pronunciar Enzo Traverso, no? Sempre un historiador, com saben, de renom internacional, i que d'alguna manera tot allò va començar a Portbou i, com ha dit en Matxi, pensem que és el moment de també tornar una altra vegada a Portbou. Fa 15 anys, i potser pensava també, ja estem immergits en aquest trànsit entre el temps de la memòria i el temps de la història, no? Nosaltres mateixos, parafrasejant una part del títol de l'edició d'aquest any. Tanmateix, malgrat el pas del temps, continuem, podríem dir, actius i proposant cada any eixos temàtics ben diversos i sempre d'alguna manera relacionats amb la transversalitat de l'obra benjaminiana. Tan sols i esmentant-ho breument, en els darrers anys hem tractat temàtiques com les guerres civils i els estats d'excepció, els exilis i les seves significacions en la contemporaneïtat, les memòries controvertides i la seva patrimonialització, o aspectes relacionats amb l'anàlisi dels populismes, com ha dit en Matxi, els populismes reaccionaris i els reptes que impliquen també a les polítiques de memòria, sobretot en l'àmbit educatiu i comunicatiu, també els compromisos dels intel·lectuals o l'anàlisi de vies de record i reparació en les societats contemporànies marcades, no?, culturalment per aquest concepte tan ampli, suggeridor i alhora obert a la discussió que anomenem postmodernitat. Continuem, en aquesta línia de plantejament, de debats a l'entorn de les relacions que estableixen les societats amb el seu passat més immediat, especialment quan hi ha en joc herències traumàtiques i que provoquen controvèrsies. I aquest any hem volgut posar el focus en la relació diàleg entre la història, entesa com a mètode crític per accedir al coneixement del passat, i la memòria, una altra manera d'accedir a un passat normalment més immediat, que sol estar condicionat, com ja he assenyalat, pel trauma o la manca de consensos pel que fa a les seves interpretacions. D'alguna manera, el passat està inserit en les dinàmiques polítiques del present. En aquest escenari, hi entra en joc l'altre protagonista d'aquest col·loqui, la governança d'aquests passats enmig d'enconades batalles culturals que tenen en el seu centre la lluita per imposar un relat hegemònic. Què fer quan circulen per l'esfera pública relats falsos, fins i tot ofensiu respecte a les persones que han estat objecte de repressió i de violació dels seus drets? Què fer, quan l'ètica, podríem dir, s'esvaeix? Sovint es tendeix, a l'articulació de marcs jurídics que tenen una dimensió protectora i reparativa, però fins on poden arribar aquests marcs jurídics? Tot això són preguntes, no?, que ens formularem aquests dies. Aquests marcs jurídics poden ser percebuts com a limitadors en el camp de la investigació històrica, per exemple, és una altra de les preguntes. La invocació aquesta permanent del deure de memòria té sempre conseqüències positives per a les societats? És una altra de les preguntes. Pot aquest deure tenir seqüeles en l'elaboració d'un coneixement històric el més objectiu possible? Com s'interrelacionen totes aquestes qüestions i quina incidència tenen en el lloc que ocupa el binomi història-memòria en els marcs culturals de les societats? Tot això, són preguntes que hem volgut posar sobre la taula en aquest col·loqui i, a més, les hem volgut situar també, com poden veure en el programa, geogràficament, històricament, quan demà desenvolupem el gruix del programa en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. En definitiva, com es diu a l'enunciat del programa, en aquest col·loqui, a partir de la discussió a l'entorn d'alguns conceptes clau i l'exposició d'exemples de diverses realitats geogràfiques i històriques, es plantegen aquestes qüestions controvertides que relacionen els vincles estrets entre la història, la memòria i aquesta voluntat de legislar i, al cap i la fi, podríem definir-ho també com polítiques públiques de memòria que es plantegen com a eines, no?, de governança d'aquests passats que no acaben de passar mai. Espero, i ja acabo, que gaudiu de les jornades, tant avui aquí a Girona com demà al CCCB a Barcelona i demà passat també a Portbou, Aprovou doncs, té un vessant, podríem dir, el col·loqui més experimental, que li donem el més lúdic, que li donem al col·loqui, i ho dic així, amb un sentit, aquest sentit experimental, ho dic sobretot per aquesta component lúdica, però alhora també és reflexiva, sobretot a partir del contacte doncs, amb el paisatge transfronterer i el caràcter crític i artístic que se li dona cada any a aquest recorregut que ja s'està convertint en una mena de clàssic, no? Que és la ruta aquesta entre Banyuls i Portbou. Gràcies doncs, de nou a tots els que ho feu possible, el MUME, que està aquí, en Miquel Aguirre, el seu director, el Museu Memorial de l'Exili, la càtedra, Walter Benjamin i l'UDG, en Matzi, en York, l'Ajuntament de Portbou, l'Eurom, que és aquest Observatori de Memòries Europees vinculat a la Universitat de Barcelona. També voldria tenir unes paraules especials per la nau Col·lea de Saus Camallera, que cada any doncs, contribueix al col·loqui. I bé, i per la meva part res més, i espero doncs, que el col·loqui doncs, sigui un èxit una altra vegada aquest any i que hi puguem continuar doncs, renovant-nos i de manera consolidar el paper aquest de la càtedra dins el que seria el projecte aquest global de Portbou i l'espai memorial Walter Benjamin. Moltes gràcies.
Bé, començarem ara sí amb la conferència inaugural d'aquest col·loqui, que la pronunciarà Josep Maria Fradera, catedràtic emèrit d'Història Contemporània a la Universitat de Pompeu Fabra. Ha estat professor convidat i visitant en diverses universitats, Princeton, Chicago, Harvard, a l'École de Sotetiu d'Ancien Social de París, i és autor, entre molts llibres fonamentals per a la historiografia catalana, contemporània, dels llibres següents, Cultura nacional en una societat dividida, Jaume Balmes, Els fonaments racionals d'una política catòlica, Colònies per a després d'un imperio, La pàtria dels catalans i, més recentment, La nació imperial, amb una versió en anglès, de l'any 2015, en castellà 2018 en anglès. És coeditor també de diversos llibres vinculats a aquesta vessant imperial, recents, llibres recents, i fonamentalment m'agradaria destacar l'últim llibre, Premi Anagrama d'Assaig 2022, que es titula Antes del imperialismo, genealogia i límites d'una tradició humanitària. Avui és un gran plaer per tots nosaltres, per la càtedra, però ho faig extensiu, em sembla, sense cap problema, també pel MUME i el Memorial Democràtic, inaugurar aquest col·loqui amb la seva conferència titulada Història i memòria a la cultura contemporània. Gràcies.
Sí? Sí? Se'm sent? Se'm sent? Val. Doncs començo. La memòria històrica, no ho repetiré cada vegada això per descomptat, perquè vostès ja saben de què va, tota memòria ho és, d'històrica, es refereix a la capacitat dels individus per registrar fragments del passat i integrar-los en aquella visió de les coses que ens guia a les palpentes en la vida social, que conforma una part de la visió del món de cadascú de nosaltres i que ens ajuda a definir el nostre comportament. Com a tal, pot ser compartida, òbviament, amb altres, trec les ulleres, que hi veuré millor, ja no sé per què me les poso, com tal pot ser compartida, òbviament, amb altres a l'àmbit més pròxim, al familiar, d'amistat, de filiacions culturals i polítiques d'afinitat, menys notòria, de vegades, amb un distanciament voluntari o accidental. La memòria del passat llunyà o recent és una construcció mental, en definitiva, de cadascú de nosaltres, que només en segon lloc podrà ser compartida amb altres. No man is an island entire of itself. Cap home és una illa en ell mateix. Expressar John Donne, un dels grans poemes de la llengua anglesa de tots els temps. Ningú, ni Robinson Crusoe, viu fora d'una societat, sigui aquesta gran o petita, majoritària o minoritària, envers la qual refracta l'experiència individual, la de tots nosaltres. La psicoanàlisi es va inventar en bona mesura per tractar la neurosi que pateix el subjecte individual, ferit per les circumstàncies que siguin. Explorar aquesta síndrome de patiment i dolor s'estengué com a part d'un procés curatiu, pal·liatiu com a mínim. Si la psicologia social ho va estendre després a grups socials amplis, a societats senceres, aquesta ja és una altra història. Família gran o estesa, grup o societat a la que pertanyem, són en definitiva espais superposats que socialitzen el record que l'individu experimenta, allò que les circumstàncies li reserven o li van reservar. Ara bé, com que la memòria i la percepció de les coses de qualsevol de nosaltres és tan fràgil i tan carregada de subjectivitat distorsionadora, tan farcida de limitacions i de prejudicis, el resultat final de la síntesi de records i assumpcions morals establertes per consens social no pot ser convertit en la guia exclusiva del comportament individual o col·lectiu sense perill. Citant a Todorov, Svetlana Todorov, que escriu molt sobre aquestes qüestions, no tots els records del passat són igualment admirables. Qualsevol que alimenti l'esperit de venjança o de revenja mereix, en tot cas, certes reserves. En efecte, la persona que resta presonera d'allò que la memòria dicta és abocada, quasi de manera inevitable, a entrebancar-se en les complexitats que la vida social presenta per definició als individus o grups, en la mesura, almenys, que difícilment podrà interaccionar i entendre amb certa llibertat les diferències, els matisos i variacions que altres tenen dels mateixos fets o d'altres similars. En qualsevol cas, trobarà aquest individu, em refereixo, trobarà obstacles a voltes insalvables per fer-se càrrec de les modificacions inevitables del paisatge social. El mateix succeeix si observem els resultats de la memòria col·lectiva, establerta per consens plural o ben posada de forma autoritària per qui mana. Engegant el televisor o obrint el diari, podem observar aquests dies com els mateixos fets, i no em refereixo ara als locals, als estrictament locals, són llegits de manera dolorosa però inversa per poblacions que viuen frec a frec amb el risc enorme que això comporta i que és ben patent. La distància geogràfica, que en teoria podria afavorir per similitud de raons vitals l'acostament entre dos pobles, jueus i palestins, posem per cas, resulta al final irrellevant al costat de la distància cultural entre uns i altres. La memòria de 10 anys, de 1938 a 1948, de genocidi i d'ocupació i èxode, aixecà un mur insalvable, sembla, en aquell territori. Val a dir que atiat després sàviament, des de les dues bandes, per aquells a qui l'empatia envers els altres no figura al seu repertori de comportament. Retornant a les consideracions inicials, és obvi que els nostres judicis, els de qualsevol de nosaltres, no són per definició equànimes, respectuosos amb el d'altri o altres que poden aportar informacions i valoracions distintes dels mateixos fets o situacions. Per tant, la idea mateixa de memòria històrica no significa de cap de les maneres que haguem de preservar intocada una determinada idea del passat. Seria com viure a la cel·la d'una presó. És millor viure conforme a unes regles establertes a les nostres societats, conforme a un debat lliure i plural. Allò que sovint s'anomena, si volen, democràcia deliberativa, expressió de Habermas principalment. Per aquest motiu, cal ser prudents en el tractament de com els altres assimilen històries individuals o col·lectives. Hi ha casos excepcionals, respecte als quals ningú decent pot imaginar una alteració significativa del judici moral sobre els mateixos. Els camps d'extermini alemanys, el crim contra la humanitat, és després i com a conseqüència del genocidi programat pel nazisme que s'establí aquest concepte, el de crim contra la humanitat, que significa l'esforç per eliminar la totalitat de la població jueva europea i, si s'hagués pogut, a altres bandes del món, l'eliminació d'un terç, per exemple, un altre exemple, l'eliminació d'un terç de la població de Cambodja per Pol Pot, són casos, com deia, excepcionals que només admeten correccions de matís. No en necessiten gaires més. Una cosa és l'oblit deliberat o la correcció més o menys significativa del record i una altra de ben diferent, la preservació de tot plegat com si ho poséssim en una vitrina de museu, el nostre museu col·lectiu o individual. Jorge Semprún explicà el llibre de memòries L'Écriture ou la vie, de l'any 1994, a l'important que havia estat per ell situar Mercès l'escriptura, situar en un estrat geològic profund del cervell l'experiència personal al camp de treball de Buchenwald, deixar d'arrossegar per sempre més aquella experiència com una llosa. D'una manera o altra, tots som presoners de la dialèctica entre una idea del passat, l'experiència del present i la projecció vers el futur de models ideals que condicionen les conductes individuals i col·lectives. No vull pas entrar ara en consideracions d'aquest ordre, tan discutides des del final de la Segona Guerra Mundial i del descobriment d'allò que havia significat l'experiència criminal del nazisme. Finalment, selecció i comparació per part dels individus i grups són dues activitats inevitables i necessàries. Això sí, no necessàriament abocades a la convicció d'establir una veritat única en la mesura que estan impregnades i estaran sempre impregnades de la subjectivitat inexcusable de qui recorda i compara. I comparar és una activitat subjectiva molt oberta alhora al vessant sentimental i intel·lectual del subjecte. Per tot plegat, el risc de l'analogia, de l'abús d'ideologia més o menys conscient a l'hora de jutjar determinats fets, és més que evident. Com dèiem fa un moment, el genocidi perpetrat pel règim nazi, la voluntat d'extermini de tot un grup social no té comparació possible. Ara bé, l'eliminació dels armenis a Turquia a partir de 1915 i després, el càstig de fam, deportació i camps d'internament infligit a 15 milions de persones a la Unió Soviètica de Stalin, ucraïnesos molts d'ells però no pas tots, són fets certament comparables. Comparables en efecte, però en cap cas idèntics. Crida l'atenció que la tipificació que es produí a partir de 1948 de les figures penals i culturals del genocidi o crims contra la humanitat fossin aplicades tan desigualment al món de la postguerra. Tant així que hi ha encara qui no és capaç de registrar adequadament el lloc de cada cas, de cadascun d'aquells esdeveniments. Quan algú perd una guerra, és més que probable que el vencedor li escrigui la història a conveniència. La victòria soviètica sobre els exèrcits alemanys, la gran gesta per uns, pagada amb una enormitat de morts, no pot esborrar la tragèdia del que succeïa a Ucraïna, de la fam i el desplaçament forçosos, una vella tradició russo-tsarista dels anys 1932-1933. La gesta del 45, si volen, 48, no pot esborrar el que havia passat anteriorment. Arribats a aquest punt, voldria introduir unes consideracions molt bàsiques sobre la distinció crucial entre memòria històrica i la història simplement, com una de les disciplines de les ciències socials. Podem distingir en dos àmbits, certament, però això no vol pas dir que sigui possible separar sense riscos amb dues formes de relació amb el passat. D'entrada, perquè tant una com altra forma d'activitat intel·lectiva treballen a partir dels mateixos fets, però no ho fan pas de la mateixa manera. Que això sigui així, quelcom que d'entrada ens ha de fer cauts, no vol pas dir que la forma de fer d'ambdues formes de mirar el passat es confongui, que sigui la mateixa. Un grup de damnificats, d'afectats pels esdeveniments del passat o del present que sigui, amb més o menys raó, no pot actuar com un grup de pressió a l'hora d'elegir la versió dels mateixos. Aquella que, amb sort, posem per cas, acabarà sent la canònica, imposant-se com la manera com s'ha d'encarar una determinada experiència històrica. I, en conseqüència, de com aquella versió del passat haurà de ser presentada a les generacions posteriors, o a persones que han viscut els fets des de la distància. La sacralització del passat és per definició perillosa, per raonables o justificats que semblin ser els arguments que inclou i presenta. En aquest punt, la interrelació entre el record esdevingut memòria històrica i l'aportació de la història com a disciplina de vocació científica té molta feina per fer, per discrepàncies que presenti la manera d'acostar-se als fets del passat o al judici que finalment en derivi la forma d'aproximar-s'hi. Només cal recordar en aquest punt l'impacte enorme que va tenir el llibre de Daniel Goldhagen, els col·laboradors involuntaris de Hitler, els alemanys corrents i l'Holocausta, un llibre de l'any 1996, en el qual l'historiador nord-americà es demanava per les raons del moment i les conseqüències de futur de la connivència, del silenci culpable de la majoria d'alemanys davant la lògica de la persecució i extinció de la població jueva amb la qual havien conviscut durant dècades, segles potser. Una primera consideració remet al caràcter de la selecció de les qüestions a les quals, amb dues possibilitats, memòria individual o col·lectiva i la història s'orienten. Com és evident, la memòria, sigui individual o col·lectiva, procedeix per definició d'un procés de selecció en el qual és inevitable la preeminència d'allò que impressiona la imaginació individual o col·lectiva. Cap ser humà pot evitar la selecció, aquest procés de selecció, dels materials amb els que construeix la seqüència que dona significat a la pròpia vida o a la d'aquells que l'envolten, de forma més o menys conscient. Sobre aquell procés de selecció hi actua en primer lloc l'experiència personal, la pràctica de seleccionar i valorar individual o col·lectiva la memòria històrica que hem convingut a anomenar, de la qual la memòria històrica com a tal no sabria pròpiament quin estatut epistemològic, és a dir, interpretatiu, de conjunt, li hem de donar, o definir-ho amb precisió. A diferència que allò que anomenem pròpiament història, una disciplina intel·lectual que va néixer per ordenar el nostre coneixement del passat i del món. I ordenar només es pot fer conforme a unes regles, que no es poden confondre restrictivament amb allò que s'ha posat de moda anomenar narrativa. Tots nosaltres elegim preservar aquells esdeveniments que ens han marcat de manera individual o col·lectiva amb més intensitat, per tot un conjunt de raons que poden ser d'ordre divers. Podríem referir-nos, per exemple, a l'impacte vital que han tingut determinats esdeveniments col·lectius, condicions o maneres de viure experimentades individualment o col·lectiva, sobre les nostres vides o les del cercle més íntim constituït per la família o les amistats. Elegim també de manera més o menys conscient aquells records que preferim emmagatzemar a les capes més profundes del nostre cervell, com dèiem abans, recordant a Federico Sánchez, és a dir, a Semprún. És habitual que en un determinat moment de la vida perdem o es faci confusa la noció clara de quan i com vàrem incorporar a la nostra idea del passat determinades experiències personals que varen ser subjectes a modificació o d'un esborrament més o menys deliberat. El mateix succeeix amb aquells altres records o vivències que hem après a manipular, mercès al tracte amb altres, a l'esfera de la vida civil. Aquests segons poden haver estat apresos o manllevats del relat d'altres o del consens cultural en el qual vivim, aquell que organitza qualsevol societat i que ens fa pensar que informacions i opinions rebudes han estat viscudes per nosaltres en primera persona. Al capdavall, tot plegat es converteix en un tot u que defineix l'experiència vital de qualsevol de nosaltres, el passat i el present que considerem significatius. Cal procedir a una segona consideració. Hi ha factors que han marcat de la forma més notòria la societat en la qual vivim. No tots els esdeveniments del passat tenen el mateix pes en la cultura del record, en una cultura simplement, sigui quina sigui, sigui la que sigui. En aquest cas, la marginació social, racial, religiosa o per motius ideològics de l'ordre que sigui, acostumen a ser els eixos que marquen amb més intensitat l'experiència vital de les persones. Aquests elements de conflicte poden existir durant un període més o menys llarg i condicionar amb més o menys força la nostra percepció del món on vivim, de la justícia o injustícia, de la sort o desgràcia amb el qual hem estat tractats nosaltres i o aquells que formen part del nostre món. Ara, tampoc en això hi ha blancs i negres. Una percepció més afinada de si determinades circumstàncies que afectaran les nostres vides han canviat constitueix un element formatiu de primera categoria. Si les circumstàncies que hem percebut com doloroses no canvien, serà difícil que canviï la nostra relació problemàtica amb elles. A la inversa, si allò que ens afectava negativament pot ser llimat o apaivagat pels canvis socials o culturals que les modulen, el record o la memòria que en deriven podran perdre de la mateixa manera intensitat i esperó. Episodis de guerra entre països o de guerra civil interna acostumen a ser les experiències més traumàtiques en la vida dels individus, les famílies o els agrupaments socials més amplis. En el cas del nostre país, és evident que la guerra civil de 1936-39 constituí i d'alguna manera encara constitueix l'esdeveniment que marcà i marca amb més intensitat la valoració del passat, de la justícia o injustícia amb la qual catalans i espanyols pensen haver estat tractats per la història. No serà sempre així. Les circumstàncies particulars que van motivar el canvi de règim amb l'amnistia de 1977 com a peça central, esborrant la rígida frontera anterior entre dos bàndols irreconciliables, permeté la possibilitat de confrontar memòries històriques entre persones amb visions diferents, malgrat haver conviscut, com deia abans, frec a frec fins aleshores. Aquella decisió, llavors controvertida, permeté situar sobre la taula la necessitat de reparació dels perdedors de la Guerra Civil i de les víctimes innombrables de la prolongació del càstig i repressió durant tot el franquisme. L'adveniment de la democràcia bandejà la idea de vencedors i vençuts, fet que no és pas sinònim, evidentment, i vostès ho saben perfectament, d'haver complert dignament la tasca de reparació pendent dels damnificats del bàndol perdedor. Hi ha qui no s'adona que el fracàs de reparació sincera i completa dels vençuts, d'aquells que foren objecte de represàlies i persecució fins l'any 1975, disminueix el mèrit d'aquella decisiva inspiració de tanta importància. Ara bé, com que el procés de selecció del material que ens permet disposar d'una idea de l'ordre social i polític en el qual vivim és per sobre de tot individual i carregat de conseqüències de subjectivitat, la tasca de l'anomenada memòria històrica, com a tasca de reparació empresa col·lectivament, i la de la història, com a disciplina, comparteixen una preocupació essencial, que no és altra que la de preservar el conjunt de records i percepcions rellevants del passat contra el deteriorament inevitable del record que cadascú de nosaltres i que tota generació pateix. El record i l'oblit són la cara i la creu inevitables d'allò que cada generació és capaç de transmetre a les que venen al darrere. De transmetre tot allò que pel simple pas del temps perd transcendència i importància social. Per tot plegat, la tasca d'ambdues formes d'aproximació al passat no és altra que tractar d'assegurar als individus i als grups socials més amplis la tasca de clarificació amb criteris de veritat, de selecció i jerarquització de la seva importància, dels records i percepcions sobre el passat que volen i han de ser preservats. El com aquest procés de transmissió es produeix, però, no és fàcil de definir. Qui estableix allò que és rellevant i significatiu, allò que és vital i important que sigui recordat? La confluència de record i història és, per definició, perillosa si qui promou aquests esforços són els poders públics. Aquests promouran sempre i, per definició, demandes externes a la pròpia naturalesa dels fets, interessats com estan, en general, en reforçar el consens social prevalent, esdevingut o pretesament hegemònic, sigui aquest just o injust, basat en criteris de veritat o en mitologies més o menys fantasioses. Aquesta constatació prou elemental ens ha de col·locar a tots nosaltres en guàrdia de manera automàtica respecte a qualsevol iniciativa que s'orienti a revisar o a reviure el passat conforme a pautes que baixen de les altures. Aquesta desconfiança envers els poders públics és inevitable per tots aquells que vàrem haver de suportar la insistència del règim franquista i del seu aliat natural, que fou l'Església Catòlica, per imposar una idea del món i del passat significatiu a base de monuments, desfilades i dates commemoratives, algunes de les quals encara sobreviuen, que revelava el clau d'allò que es transmetia mercès a un sistema educatiu que no respectava els valors de pluralitat, veracitat, ciència i respecte per les minories. Quan en un règim democràtic es vol rectificar amb commemoracions de sentit invers o compensatòries d'aquell abús de dècades, el risc de caure en extralimitacions és molt gran. En arribar a aquest punt, se'm permetrà que esmenti que l'única vegada que personalment m'he sentit forçat a intervenir en el debat públic, a propòsit de com es pretenia presentar esdeveniments locals ocorreguts els primers mesos de la Guerra Civil, vaig perdre relacions personals de molts anys i algunes no recuperades. Qui decideix allò que es commemora i com cal fer-ho? Aquesta és la qüestió clau d'impossible resolució en el terreny estrictament ideològic, el lloc on moltes d'aquestes qüestions acaben anant a parar. Aquesta confrontació se l'anomena sovint la batalla del relat, expressió confusa perquè no es tracta només de dues maneres de veure i presentar el passat. Amputada la prova de relació amb la realitat, la qual no és quelcom merament opinable, no hi ha construcció discursiva que pugui passar la prova de la veritat moral. Ho veiem cada dia per televisió. Els morts de Gaza i Israel no són baixes que apuntalen o ratifiquen un relat prèviament establert. Són fets que obliguen a repensar, en canvi, són fets que obliguen a repensar una i altra vegada si aquella narrativa tenia sentit, si era capaç d'explicar el conjunt de la situació. Només amb una sòlida immersió en un context format per múltiples factors, tants morts a banda i banda podran ser incorporats a la batalla de la veritat històrica. S'entén per aquest motiu que tantes persones de bona fe s'hagin sentit incòmodes a l'hora de participar en expressions públiques de suport en una o altra banda d'un conflicte que parteix de memòries dramàtiques tan entrelligades. I em refereixo al conflicte a l'altra banda del Mediterrani. Ara bé, qui decideix i té la capacitat de construir el relat i plasmar-lo en monuments, textos i declaracions a l'espai de comunicació pública, de la qual la xarxa en forma part cada cop més, té molt de guanyat. Per aquest motiu, la distància crítica és igualment indispensable, encara que, com sempre, parteixi des de posicions d'inferioritat discursiva. No hi ha memòria fora de la història. No hi ha memòria històrica que no formi part d'una cultura i d'un temps. El risc, llavors, rau en fossilitzar-la com instrument del consens fabricat, com l'única manera d'encarar-nos al passat. Assumint aquests riscos, és evident que, malgrat tot, el passat ha de ser recordat i la memòria individual i col·lectiva ha de ser preservada en condicions que han de ser sempre sotmeses a escrutini. No és un joc de paraules. Continent i contingut formen un tot indissociable. Al final ens adonarem que no podem caure al parany de confondre la memòria que considerem necessària per preservar amb la veritat històrica com a tal. Dit d'una altra manera, preservar el record del passat és un exercici molt delicat d'equilibris entre la subjectivitat individual i col·lectiva, les demandes del poder i la tasca complexa i necessària de tots aquells que treballen en aquest territori des de diferents angles. I salto un altre. Permeteu-me fer un salt endavant vers territoris que formen part del meu camp de dedicació professional. La feina més decisiva de la historiografia dels darrers 50 anys ha consistit, amb tota probabilitat, en la reintroducció en la consideració de les societats del passat, d'aquelles qüestions i d'aquells grups socials que n'havien restat massa temps al marge per raons de sexe, raça, condició social o estigma de la mena que sigui. Els exemples ens venen immediatament al cap. Auschwitz i l'eliminació deliberada de la població jueva a Europa durant la Segona Guerra, sometiment i exclusió social d'un grup social sencer, els afroamericans als Estats Units, fins a la lluita dels drets civils i contra el suprematisme blanc, la condició de les dones a pagès o a la fàbrica, al clos domèstic o al prostíbul, etc. etc. Aquesta tasca ha estat anomenada de diverses maneres, aquest canvi, diguem, imprès a la manera d'aproximar-nos a aquestes qüestions. Ha estat anomenada de diverses maneres. Història des de baix, estudis subalterns i altres, en qualsevol cas, ha tingut el mèrit d'apel·lar en la seva manera de treballar i entendre l'ofici en temes i formes expressives menys tingudes per la historiografia tradicional, sempre molt pendent del document oficial, del testimoni escrit pels grups dirigents i de l'alta cultura. En efecte, les velles històries dinàstiques nacionals, dinàstiques nacionals imperials, van estar dominades gairebé sempre i des de molt enrere pel recurs a allò que la cultura oficial deixà com a testimoni de les classes dirigents, de les institucions polítiques i la magistratura, del discurs dels grans homes i de l'altra intel·lectualitat. Certament, la historiografia de qualitat, aquella que sap que no pot abandonar res al marge de l'explicació necessària, no deixarà de llegir i analitzar, de deconstruir, si volen dir-ho fent servir aquest verb que no m'ha agradat mai, el llibre de les siete partides, el rei de Castella Alfons de Zé, del segle XIII, o el llibre dels fets del rei en Jaume, començat a redactar després de la conquesta de Mallorca l'any 1229, un exemple de colonialisme comtal, o la brevíssima relació de la destrucció d'Índies de l'any 1552, del Padre Las Casas, com no deixarà de llegir el discurs sobre la primera dècada de Titus Livi de Maquiavel, un assaig sobre el poder i la forma d'exercir-lo, els assaigs de Montaigne, o el llibre inconclús sobre la guerra de Clausewitz de començaments del segle XIX, o el Goethe que deia preferir la injustícia al desordre. Sigui com sigui, la pluralitat de veus que han de ser escoltades ha augmentat exponencialment, fent la tasca de l'historiador immensament més difícil. Contra allò que podia pensar-se, o que allò que es pot pensar, mercès a la digitalització i la comunicació quasi universal que Internet facilita. En aquest sentit, és raonable pensar que la història cada cop més comprensiva, en el sentit d'àmplia i abastadora a la qual ens acabem de referir, d'escoltar una pluralitat de veus, incloses aquelles que no tenim ganes d'escoltar, és una mena de filtre de les passions i la subjectivitat que tots arrosseguem, en siguem més o menys conscients. L'exigència de veracitat a la qual hem d'aspirar no rau en l'eliminació de les veus i els pretextos dels criminals, dels repressors, dels poderosos, sinó en les motivacions i l'honestedat d'aquell qui ho estudia, raona i exposa. No és que la història tingui la recepta de l'asèpsia sanadora. No la té en absolut. La fredor i la distància i la capacitat de comparació li venen imposades, en tot cas, pel codi epistemològic de la disciplina, a la qual les regles de la disciplina, el qual li demana lluitar contra els imperatius de la subjectivitat i del biaix ideològic que tots portem al damunt. No es pot treballar sense posar exemples. Torno allí on hem arrencat. La primera ampliació significativa de donar veu al món popular va ser la dels historiadors marxistes anglesos dels anys 50 i 60 del segle passat. Pot semblar una referència molt remota, però ja veuran que no ho és. Es produí una revolució d'objectius similars als Estats Units en el moment que començà a esquerdar-se la sòlida construcció social i jurídica que havia segregat a la població afroamericana, a qui llavors no s'anomenava d'aquesta manera, com vostè sabe. És significatiu que amb dues modificacions radicals del punt de vista tinguessin com a protagonistes indiscutibles a franges de la intel·lectualitat i del món universitari que poden ser bastant fàcilment identificades. Anant directe al gra pel cas nord-americà, ens hem de referir per força al món esquerrà que fou silenciat durant la Guerra Freda, aquell format per una barreja simptomàtica de jueus, filocomunistes, esquerrans en tot cas, entre els quals en podríem citar uns quants de ben coneguts. Es tractava de gent procedent del reformisme radical que emergint als anys 30, d'aquells que guanyaren la guerra, de vegades al front, i que ocuparien posicions de rellevància acadèmica la postguerra. La caça de bruixes que es llançà contra aquella minoria selecta fou un esforç policial i delator enorme per emmudir i eliminar dels llocs d'influència les veus de la dissidència. A Anglaterra, França i la República Federal Alemanya succeí més o menys el mateix. Moltes d'aquelles veus crítiques amb l'establishment havien nascut a l'Alemanya d'entreguerres, havien sigut part de l'esquerra obrerista, socialdemòcrata i comunista i havien hagut de fugir cap a Gran Bretanya, cames ajudeu-me, des d'Europa Central o des d'Alemanya. No era la primera vegada que aquella emigració forçosa es produïa. Fa uns quants anys, Ian Buruma, jueu holandès, va publicar un llibre molt instructiu que porta per títol Anglomania. Explica la paradoxa que tot el liberalisme radical europeu, des del liberal i nacionalisme italià Mazzini fins a l'esquerra socialista com Karl Marx, menys tinguessin sense manies a la monarquia i el liberalisme polític britànic per acabar vivint i treballant a Londres, treballant a la Biblioteca Britànica, posem per cas. Què havien de fer o on havien d'anar a parar si eren perseguits a tot arreu? Ironies a banda, em voldria, això és una referència incidental, ironies a banda, em voldria referir ara a un cas que m'ha interessat sempre particularment, al d'una persona a qui he admirat tota la vida i a qui encara admiro molt. Em refereixo a Erich Hobsbawm, historiador de primera fila d'origen austro-alemany, que no tingui mai la possibilitat d'ensenyar a Oxbridge, contracció d'Oxford i Cambridge, des d'una posició de rellevància. Dos llibres de Hobsbawm ens toquen de molt a prop. A Laboring Men, de gent que treballa, de treballadors, de l'any 1964, i aplegar una sèrie de treballs que mostraven de manera convincent la manera de fer una nova història del treball dedicada sobretot a l'època de la industrialització massiva a Gran Bretanya, als segles XIX i XX. El segon llibre al qual em voldria referir forma part d'una línia de treball molt pròpiament hobsbawmiana, sempre imaginativa i curiosa, que només resultava viable si es pren en consideració la increïble capacitat lingüística del personatge. Si l'esmento és, com veuran, perquè frega la qüestió a la qual estem donant en voltes des que he començat. En síntesi, la recuperació de facetes que havien estat bandejades de forma deliberada del passat considerat de rellevància del passat canònic. En efecte, l'any 1959, l'historiador austríac, alemany, jueu i britànic, marxista i comunista, espiat per els serveis d'intel·ligència britànics, s'ha sabut ara perquè s'ha desclassificat un lligall enorme d'informes sobre aquest personatge. En efecte, l'any 1959, l'historiador austríac, alemany, jueu i britànic, marxista i comunista, publicà Primitive Rebels, rebels primitius, una col·lecció d'assaigs en la qual encarava la qüestió ben coneguda dels modestos Robin Hoods que s'aixecaven contra la injustícia dels poderosos i gaudien de la simpatia dels pobres. Admirats pels propis, aquells rebels de vegades feien justícia, de vegades treballaven pels propis seguidors i de vegades exclusivament per ells mateixos. Una de les seqüeles d'aquell conjunt de treballs va ser un llibret publicat l'any 1969 amb un títol de novel·la, perquè el títol és Bandits, en el qual es permeté incloure un treball en el qual reivindicava el guerriller antifranquista Quico Sabater, Francesc Sabater Llopart, nascut el 1913 i mort el 1960, circumstàncies que es poden imaginar. Hobsbawm afirmà al pròleg que el capítol 8è, dedicat irònicament als expropiadors, on el que pertany del fragment dedicat a Quico Sabater, l'havia pogut escriure mercès al material que li proporcionaren informants. Qui foren aquells informants? No ho sé ni em puc dir res, no he pogut aclarir mai. En aquelles planes fascinants, l'historiador es proposava entendre la continuïtat i desarticulació alhora de les velles tradicions de revolta en la postguerra civil espanyola i durant la repressió franquista. Les tradicions organitzades de l'anarcosindicalisme, el socialisme i el comunisme. En el camí que va de Laboring Men a Primitive Rebels i Bandits, mostrar com meditar sobre un passat encara viu que era una qüestió historiogràfica viva, exigent alhora, com poden imaginar. Anys després, Eric Hobsbawm publicà unes memòries titulades Interesting Times, Temps Interessants. Em resultaren, a diferència del conjunt de la seva obra, decebedores i una mica irritants, per una sola i exclusiva raó. El gran historiador era una persona desinvolta i atrevida, com és evident per tot allò que ja hem exposat. Era capaç de parlar i escriure gairebé de tot amb un atreviment sense límits. En un moment de les memòries, reconeix amb honestedat, per exemple, que l'empipava veure com molts dels estudiants que entraven a les seves classes al Birkbeck College de la Universitat de Londres portaven sota el braç The Making of the English Working Class, la formació de la classe obrera anglesa, el gran llibre sobre la primera classe obrera que acabava de publicar E.P. Thompson, llibre erudit, de gran densitat i brillantment escrit, el qual es convertí d'immediat en el best-seller per excel·lència de la nova història social. No és el motiu de la meva decepció, només faltaria. La meva lectura problemàtica es referia a una altra qüestió. Hobsbawm declarà moltes vegades que ell no seria mai un excomunista, i certament no ho va ser mai. Quan la invasió soviètica d'Hongria, l'any 1956, el grup d'historiadors del Partit Comunista Anglès, al qual ell pertanyia i on militaven celebritats com els propis Edward, que acabem de citar, Edward Thompson, i la seva dona Dorothy Thompson, també historiador del moviment obrer, Christopher Hill, historiador de l'època de Cromwell i del puritanisme revolucionari, o l'escriptora rhodesiana, ara no ho diríem així, Doris Lessing, aquest grup es desintegrà sense remei. La sintètica argumentació de Hobsbawm, jo no seré mai un excomunista, va ser la frase que acabem de citar. De contingut, va ser l'únic que es va quedar, de contingut ideològic i cultural nul. A les dècades de maduresa, als anys 60 i 70, l'historiador, explica, llegint les memòries es pot veure, l'historiador viatjà en diverses ocasions a la Unió Soviètica per assistir a congressos internacionals. Aquell observador agut i tan intel·ligent, capaç de parlar de tot i de tothom, no esmenta ni una sola vegada, en el llibre, la impressió que per força li havien de produir les condicions de vida de la població i el règim de silenci forçat que perdurava des de l'etapa staliniana. Alguna cosa, algun motiu, li impedia registrar allò que observava amb tanta agudesa a altres bandes. Seria injust insistir en les incoherències del gran historiador, sense fer notar la dimensió i la universalitat del problema. El cas del gran historiador que fou Eric Hobsbawm, s'ha de dir així, mostra que no hi ha mirades retrospectives innocents, mirades desenganxades de la subjectivitat d'aquell qui es proposa posar ordre al passat que considera significatiu a allò que pensa haver seleccionat i ordenat amb les feines que proporciona l'ofici d'historiador. Si no hi ha record fora de la història, no hi ha historiografia fora d'un temps i d'un país, sigui on sigui, a la banda que sigui. La conclusió és evident. La tasca de refer la tradició commemorativa o intel·lectual, des de la disciplina i d'ordre intel·lectual que sigui, no té punt i final. Presentat així el programa, introdueixo un altre element, presentat així el programa de la historiografia de la postguerra europea, aquesta recerca de la totalitat històrica que ara entenem fonamental resulta congratulatòria. Hem avançat molt a la integració de les veus del passat, les línies de treball del present estan encarrilades de manera generosa. En això ens podem posar d'acord amb facilitat. Ara bé, no cal enganyar-se sobre els límits dels nostres esforços ni per viatge ideològic ni per un orgull professional mal entès. Potser l'amplitud i l'equanimitat no és tan sòlida com sembla, o potser està marcada en excés pels consensos als quals abans ens referíem, per les preferències polítiques i culturals vigents i que dominen en cada context. El programa intel·lectual de Walter Benjamin, cap al final de la seva vida sobretot, expressà magníficament els riscos de la nostra idea del passat. Advertia amb cruesa que el mal social no es deixa mai enrere del tot, que la reclamació de veritat no prescriurà mai, per més que ens esforcem. En la formulació benjaminiana, la barbària del passat és la prefiguració de la que inevitablement tenim al davant, de l'amenaça que amenaça les generacions futures. Benjamin ho resumí de manera enlluernadora en la imatge que li proporcionà el quadre de petit format que porta per títol Àngels Novus, de Paul Klee, l'Àngel Nou, de Paul Klee. L'àngel que mira amb horror cap al passat des del present, mentre mira alhora amb horror cap al futur. Exposar la metàfora a la tesi novena de les ben conegudes tesis sobre el concepte d'història, escrites en el tram final de la seva vida, quan jugava des de feia temps amb la idea de suïcidi. És interessant notar que el brillant jueu berlinès, un altre escriptor que no pogué aconseguir mai una posició acadèmica a l'alçada dels seus mereixements, no es dedica mai a estudiar pròpiament històries de perdedors. El perdedor era ell. Els herois de Benjamin, per dir-ho així, foren les grans figures de la cultura alemanya i francesa d'èpoques anteriors, del segle XIX sobretot, amb la màxima brevetat, el Goethe de les afinitats electives, el Flaubert de Madame Bovary Salambó, el gran dandi Baudelaire de cap a peus, aquell que el motivà a escriure l'obra inconclusa sobre els passatges parisencs que l'ocupava una part de la seva vida d'escriptor. Els carrerons dels passatges parisencs, els carrerons coberts i reclosos on es ven i compra la mercaderia que defineix el món social del capitalisme, el boudoir de les senyores parisenques. El Proust del gran llibre en 7 entregues sobre la memòria construïda a partir de petits detalls. L'escarabat de Kafka. Aquestes foren algunes de les grans icones culturals i històriques que ompliren de sentit l'obra del berlinès. L'aproximació problemàtica allò que entenia per materialisme històric, del qual fou una de les veus més genuïnes i a la vegada problemàtiques del període entre guerres alemany, li comunicà una sensibilitat molt aguda per captar la cara oculta de la barbària que es preparava en racons ben diversos de la vida social i cultural alemanya i centroeuropea. El malestar social agut de la postguerra, l'esclafament de l'espartaquisme de Karl Liebknecht i Rosa Luxemburg, que la socialdemocràcia observà amb una fredor i distància totals, l'ascens de l'antisemitisme i racisme consistents, la destrucció d'un ordre internacional tan difícilment refet quan el Tractat de Versalles de 1919, tot plegat era l'anticipació de la catàstrofe que es preparava. La crisi econòmica dels anys 30 acabà de trencar els equilibris socials que donaven forma als règims liberals, monarquies o repúbliques que subsistien amb dificultat al món, subsistien amb dificultats en el món dels imperis europeus que s'enfonsà llavors en el període d'entreguerra sense remei. I amb això acabaré. No voldria anar gaire més lluny. Només em resta emfasitzar que si convoquem la major pluralitat de veus i records possibles per tal d'ajudar-nos a entendre el passat nostre i tot allò que l'envoltà a altres bandes, haurem d'estar disposats a escoltar i prendre en consideració els testimonis que constitueixen l'altra cara de la moneda del material que hem elegit per organitzar el passat que ens importa. Memòria, crítica de la cultura i història són eines indispensables en aquesta tasca. La predisposició de fer-la servir amb solvència i honestedat resulta indispensable. El simple fet d'apel·lar a la memòria històrica comporta de per si que acceptem la selecció prèvia d'allò que ens importa de procedir a una actuació que volem d'alt contingut ètic respecte del material sota escrutini que considerem rellevant i significatiu. La idea d'oblit la idea d'oblit i de domesticació del passat, que algú pot sentir com a alliberadora, restarà com una altra possibilitat, una opció de la qual ningú ni cap règim pot privar en els altres. Estem d'acord que allò que anomenem i definim com memòria respon com objecte problemàtic a una perspectiva de totalitat. Recuperació, la segona paraula, remet a un canvi, en canvi, a objectius més precisos i controlables, sobre els quals actuem, té, per tant, un abast més limitat. Finalment, reparació ens condueix vers objectius encara més específics en la mesura que es projecten exclusiva vers persones o vivències que entenem varen ser excloses d'una consideració digna o que varen ser esborrades del record col·lectiu per raons de difícil justificació, denigrades sovint de manera premeditada i malèvola. No cal anar gaire lluny en el temps ni la geografia del país per constatar els procediments de manipulació d'utilització perversa del record sobre determinats episodis. En el nostre país, la victòria d'un règim, la motivació del qual fou sempre la venjança sobre els perdedors, denigrats no gens menys com l'anti-Espanya, la reconstrucció del passat amb llums i ombres resultà durant dècades particularment problemàtica. Com tots sabem, la identificació de les víctimes i la recuperació de les veus emmudides per la repressió i la violència venjativa a l'espai públic, l'espai públic principalment, no fou possible fins a l'adveniment de la democràcia als anys 70. Malgrat aquest fet innegable, la tasca resta inconclusa per la complexitat mateixa de l'operació reparadora i els obstacles i deixadesa de les institucions públiques que tenen l'obligació de suturar la ferida infligida als perdedors i al mal durant tants anys. Una negligència particularment reprovable un cop el franquisme acabà. El cas més dramàtic és certament el d'aquelles persones del bàndol perdedor que per raons d'edat no varen saber, que no han pogut saber, que no poden saber encara, què succeir amb els seus, els morts de la guerra i la postguerra, enterrar-los i recordar-los dignament. Les notícies d'aquests dies de la tasca reparadora per fer els cementiris cordobesos de la Salut i Sant Rafael, 4.000 morts de 30 províncies pendents d'identificació, acredita la molta feina que resta per fer. Un monument en mal hora concebut n'és un símbol infame contra el que s'han estimbat massa temps les intencions reparadores, les quals només han pogut aconseguir accions tardanes, parcials i inconcluses. Mereixen també ser esmentats, salvades les distàncies de nombre i possibilitat, aquelles que patiren un final semblant en mans de la repressió republicana, els suposats guanyadors, ara, una paraula que amaga circumstàncies que no encaixen en absolut amb el significat etimològic d'aquesta expressió. Els exemples són abundants. Un nom ho pot exemplificar i m'estalviarà precisions innecessàries. Sabem on fou enterrat i com acabar Andreu Nin exactament, a Madrid, i les circumstàncies d'un final tan trist? Se'n parla ben poc, ja que hem parlat d'escriptors i intel·lectuals, és raonable recordar que certes reflexions, sempre lúcides de George Orwell, prengueren forma justament en els moments dramàtics dels anys 1936-1937. Ara sabem d'aquell moment de suposat desordre, paraula que tampoc acceptaria fàcilment, una paraula que amaga, més que no explica, més coses, mercès a llibres com el de Manuel Mir, a partir del diari d'un pistoler de la FAI, o el de Manuel Reventós Bordoi, Diari de la Guerra i Barcelona Viscuda, els quals exploren la vida de la Barcelona dels anys 1936-1937. Tota guerra produeix rereguardes, i ja sabem què passa a les rereguardes quan es trenquen les regles del joc del comportament social convencional. No són les úniques rereguardes, evidentment. El magnífic llibre Contra l'Olvido, de Francisco Espinosa, on s'explora la repressió espantosa a l'Andalusia de la rereguarda des de bon començament de la Guerra Civil, multiplica tots els horrors que podem pensar pel guarisme que es vulgui. Ara bé, el nombre, les circumstàncies i les intencions més o menys explicitades dels protagonistes d'una i altra banda no han de privar la reparació deguda a tothom, éssers humans individuals o famílies. La lliçó que els historiadors ja no podem menys tenir després del tombant historiogràfic al qual abans ens referir. Incloure, posar cadascú al seu lloc, entendre les raons i les passions dels uns i dels altres, aquelles que dugueren a una catàstrofe que tots vostès saben, és una tasca difícil, gairebé inacabable, però és l'única que justifica la feina de la història social i política feta a consciència d'aquella que s'acosta al passat per entendre'l i no pas per construir narratives congratulatòries. El fonament moral que ha d'inspirar la feina de comprensió global rau en la voluntat d'una reconciliació pensada per uns i altres, per tots els catalans i tots els espanyols que s'enfrontaren a la guerra fratricida que tots tenim encara al cap, l'esdeveniment que marcà més que qualsevol altre la psicologia col·lectiva de les societats peninsulars. No resulta gaire difícil adonar-se les dificultats de discerniment entre aquests plans. El pla del record i la memòria i el pla de la història. La memòria històrica ens força a recordar, però en apel·lar a tothom per a qui sigui moral, per apel·lar a tothom perquè sigui moralment justa, ho ha de fer sense separar les víctimes entre els nostres i els altres. A la història no se li planteja aquest dilema moral, governada com ha de ser per les regles implacables de l'ofici. Els historiadors, per descomptat que sí, perquè ningú és només un historiador o una historiadora ni és fora de la història. Per raons epistemològiques indeclinables, la disciplina no pot excloure res ni ningú de l'escrutini interpretatiu. El judici polític i moral hi és sempre present, però les normes d'equanimitat, veracitat i universalitat han de prevaldre sempre, tant quan s'investiga com quan s'escriu. En unes societats com les nostres, la cultura cívica ha de reparar el no reparat, ha de rescatar el no rescatat de l'oblit de la posteritat, ha de fer veure la complexitat del passat a les generacions per les quals el record de la Guerra Civil i del franquisme és cada cop més llunyà. En definitiva, els ha de proporcionar el coneixement necessari per no ser uns forasters al seu país per fer servir d'emergència el títol d'un llibre cèlebre. El problema rau en la connexió entre memòria històrica. Com hem dit anteriorment, una relació negociada i canviant amb el passat pot ser alliberadora pels individus i per les societats. Són aquestes que prenen decisions vitals d'ordre moral sobre com volen encarar el passat, per anar en una o altra direcció. Hi ha esdeveniments que en un moment determinat adquireixen el valor d'una cessura, d'un canvi, d'una ruptura per a societats traumatitzades per la guerra, l'extermini i les deportacions. Propicien, Nelson Mandela en sabia molt d'això, n'havia après molt d'això. Propicien justament una relació que modifica de manera inevitable el pes dels records del passat. En citaré tres d'aquests moments. El judici i la jurisprudència que surt de Nuremberg l'any 1945-48 i els esforços per convertir la República Federal Alemanya primer i l'Alemanya després de l'any 1989 com un tot en una democràcia proselitista dels valors de democràcia i tolerància. En segon lloc, l'aprovació de la resolució 1514 a l'Assemblea General de l'ONU que proclamà en uns pocs paràgrafs el dret dels pobles colonials a l'autodeterminació. En tercer lloc, les consideracions de la Cort Suprema dels Estats Units la dècada 1955-65 en relació a la qüestió racial i que van canviar la identificació i la manera d'entendre el que és racisme i el que és allò que és una segregació racial. Ningú pot imaginar que cap d'aquelles decisions signifiqués, en el seu moment, la solució dels problemes que volien resoldre. És evident, però, que contribuïren a modificar la perspectiva amb la qual les societats afectades i les altres se situaven davant de la pròpia història. El mateix es podria afirmar de l'amnistia espanyola de l'any 1977, la cessura més rellevant entre les Espanyes del franquisme i de la democràcia. Cap punt de no retorn d'aquest ordre és senador al 100%, ni eximeix de donar continuïtat a les accions de discussió i clarificació d'allò que significa el passat llunyà o recent, de clarificar el lloc que ocuparen els contemporanis dels fets. La prudència política i la divisió cultural no ens eximeixen de girar la vista enrere i actuar sobre el passat significatiu. Un cop produïdes cesures per l'estil de les esmentades, és més fàcil guanyar un cert consentiment per establir normes que facilitin el coneixement i el debat sobre el record col·lectiu i la reparació dels mals i el dolor infligit a individus o a grups socials sencers. La història i la memòria del passat rellevant no pot ser una llosa que impedeixi anar cap endavant, que impedeixi mirar els altres amb ulls nous. Els homes i les dones fan la seva història, no estan obligats a repetir-la ni a actuar i viure conforme a un patró que els converteixi en servents dels prejudicis heretats. I acabo. La història com a disciplina no pot entendre aquests propòsits ecumènics sense mantenir la distància imposada per l'epistemologia que la justifica, com a disciplina de vocació científica que es proposa ser. En societats dividides, totes ho són, la història no pot servir a les intencions d'uns o d'altres d'establir un codi interpretatiu extern a la pròpia exigència epistemològica de la història. La resposta de per quin motiu no pot caure la trampa de la ideologia és senzilla i complicada alhora. En el codi deontològic de la historiografia no existeix cap possibilitat d'oblit ni de selecció predeterminada, cap possibilitat que pugui decidir allò que és necessari estudiar i com s'ha de fer. Qui pot creure honestament que tancar amb una decisió arbitrària episodis dolorosos o senzillament significatius pot fer viable i irreversible una distància sanadora? Tornem a Benjamin. Mirant cap enrere veurem la barbària que tenim al davant. Només cal mirar cap a altres ribes del Mare Nostrum per saber de què estem parlant. Més barbària a banda i banda és impossible i consti que em sap greu d'haver de suscitar qüestions de la màxima actualitat com a exemples pertinents. Moltes gràcies.